Teatre radiofònic amb amants del teatre i Cugat Mèdia. Cada dilluns al vespre a Ràdio Sant Cugat i quan vulguis a www.cugat.cat. Avui escoltem la gàbia del periodista i escriptor santcugatenc Víctor Alexandre. Alexandre és autor d'una vintena de llibres i treballa en diversos camps literaris, assaig, conte, novel·la i teatre. En un camp de concentració, en una època i llocs indefinits, conviuen una sèrie de personatges. Per uns és vital poder fugir i tot el seu esforç és per aconseguir-ho. La llibertat ho és tot per l'home. Per altres, la covardia pot més que l'aventura incerta d'una fugida, tot i que anhelen la llibertat. Altres prefereixen callar i ni tan sols plantejar-s'ho. En definitiva, l'obra ens parla de la llibertat. L'home per naturalesa vol ser lliure i en això no hi val la covardia. Fitxa artística. Duna, Carme Ballesteros. Magnus, Pep Miramunt. Ernest, Jaume Ramoneda. Bernat, Ricardo Arroyo. Roger, Joan Contijoc. Arranjament i direcció, Teresa Canes. Producció, Carme Ballesteros i Jessica Sotodossos. Gravació i postproducció, Oriol Coromina i Roc Casas. Avui escoltarem la primera part de La gàbia, de Víctor Alexandre. Esperem que el gaudeixin força.
Matí d'un estiu xafogós, una sala de l'hospital d'un camp de concentració en una època i llocs indefinits. Hi ha tres llits i tres tauletes amb medicaments, aigua i objectes personals. Al costat del llit frontal hi ha una porta que gairebé sempre està tancada i a la part superior de la paret, amb lletres negres i desgastades pel temps i a tocar d'una corretja de gos penjada d'un clau, es pot llegir la frase llibertat, seguretat, prosperitat. L'ocupant d'aquest llit és l'Ernest, un home d'edat avançada. El llit de la dreta pertany a en Bernat, de mitjana edat, i el de l'esquerra, el Roger, un xicot jove. Tots tres vesteixen idèntic pijama de ratlles amb un número brodat a la butxaca superior de la jaqueta. A través de les dues finestres obertes de bat a bat es pot veure una xarxa de filferro espinós de gran alçària que envolta l'entorn exterior. En aquest moment, en Roger no hi és. L'Ernest i en Bernat estan asseguts damunt del llit amb l'esquena recolzada a la paret. L'Ernest té a la falda un exemplar obert boca avall d'Antígona de Sòfocles, mentre toca melanciosament una harmònica. En Bernat està fent un solitari. Bernat, sense deixar de jugar.
Què? Qui encara no és morta?
Qui?
Qui vols que sigui, la noia altiva?
No. Ara sóc allà, on Tiresias es fa borni en lloc de parlar. S'estima més callar.
És sensat.
Sensat? És un endeví covard. Antígona no demana res per ella. Només demana que el cos del seu germà no sigui àpat dels voltors.
El seu germà va transgredir la llei i l'edicte diu que...
L'edicte diu que no pot ser enterrat ni plorat per ningú. Ves quina bestiesa. Com pot ser justa una llei que impedeix donar sepultura a un mort i que castiga el qui ho intenten?
Si el rei de Tebes perdonés Antígona i li permetés enterrar el seu germà, estaria transgredint la llei que ell mateix va dictar. No ho pot fer, que no ho veus. Em sembla que ho diu el mateix Creont. La llei és la llei.
La llei de Creont?
Pensava que eres de dretes.
Soc liberal.
S'obre la porta i entra la Duna, una dona atractiva que volta els 40 anys amb una bata blanca. Es nota que és una presonera que gaudeix d'un tracte preferent perquè en comptes de portar pijama de ratlles, vesteix amb faldilla i brusa pròpies per bé que de baixa qualitat.
Hola, nois.
Els dos homes la saluden d'esma. D'una mirant al llit buit, diu...
On és en Roger?
A latrines.
Ara li han agafat ganes d'anar a latrines? Que no sap que en Magnus és a punt d'arribar?
L'Ernest fa un gest desmenjat i en Bernat continua amb el seu solitari.
Us he d'explicar una cosa.
Bernat, sense mirar-la.
Una altra de les teves idees de bomber?
I on són les idees d'una altra mena? Perquè jo no en veig cap més...
Fa anys que vius al camp i t'enterraran al camp d'una.
No, no ho faran.
Doncs no t'enterraran, però igualment moriràs al camp.
Ernest guarda el llibre en un amagatall del terra sota el seu llit.
Deixa-la, home. Ella necessita creure que un dia fugirà del camp, que travessarà el bosc, que travessarà el riu i que després serà lliure. Quin mal hi ha en somiar?
Somiar truites.
Això no fa mal a ningú. I ella la fa feliç, li dóna vida.
Sí, em dóna vida, és clar. I el que me la treu sou vosaltres, la vostra indolència, la vostra obediència, la vostra resignació. Em posa malalta.
Doncs, si estàs malalta, vine aquí i fica't al llit, que em faràs companyia.
S'obre la porta sobtadament i entra en Magnus. Vesteix un uniforme militar de semblança nazi, amb galons d'alferes i gorra de plat. Porta unes xurriaques a les mans i acostuma a tenir-les al darrere. L'Ernest i en Bernat baixen del llit, el primer ajudat per la duna, i es queden drets en posició de ferms. La duna també. En Magnus els observa amb atenció. Es dirigeix a la duna.
Ja has tret a passejar el bambú?
Pensava fer-ho ara, senyor.
En Magnus observa l'estança i tot seguit s'atansa al llit buit. Es dirigeix a la duna.
Que han donat d'alta el presoner d'aquest llit?
No, senyor.
Continua de baixa, doncs?
Sí, senyor.
Aleshores, per què no és aquí?
És a latrines, senyor.
A latrines? I què hi fa, latrines?
Tenia mal de ventre, senyor.
A l'hora de la revista?
La duna queda callada.
Molt bé. L'esperarem.
El puc anar a avisar, senyor?
No. L'esperarem.
Magnus s'atansa a l'Ernest.
Nom?
828, senyor.
Malaltia?
Apendicectomia, senyor.
Pel que veig, encara portes els punts.
Sí, senyor, em van operar.
Respon només quan et pregunti.
Perdó, senyor.
T'ho pregunto ara. Encara portes els punts?
Sí, senyor.
En Magnus es dirigeix a en Bernat.
Nom?
1656, senyor.
Malaltia?
Còlic nefrític, senyor.
Tenim un fabricant de pedres, eh?
Dirigint-se a la duna.
De què són les pedres?
D'oxalat càlcic, senyor.
En aquest moment apareix en Roger al llindar de la porta i en veure en Magnus es queda paralitzat. En Magnus se'l mira complegut i s'hi acosta.
Saps? Trobo que avui fa un bon dia, no creus?
No ho sé, senyor. No he sortit a fora, senyor.
Que no vens de fer un passeig, potser?
Vinc de les latrines, senyor.
A l'hora de la revista?
Tenia diarrea, senyor.
Tenies diarrea a l'hora de la revista?
Si em permet, senyor, he estat jo qui li ha dit que...
Tu calla!
Es dirigeix a en Roger.
Nom?
2424, senyor.
Malaltia?
Sóc epilèptic, senyor.
Epilèptic. Així que tu ets un d'aquests que tenen les neurones boges, amb descàrregues elèctriques fora de control i que cauen a terra amb convulsions, es mosseguen la llengua, es queden rígids i es pixen a sobre.
En Roger no sap què dir i es queda callat.
Contesta.
Sí, senyor.
Molt bé. Doncs ara vull que em facis una demostració.
Perdó, senyor.
Ja ho has sentit. Vull que em facis una demostració, fil per randa, de tot el que he dit.
Amb tot el respecte, senyor. Són crisis que es produeixen sobtadament. Jo no sé...
Sí que en saps. Només t'has d'imitar a tu mateix. Aquí, davant de tothom. Comença.
En Roger vacila uns instants i tot seguit fa unes passes endavant i es deixa caure als peus d'en Magnus i comença a fer moviments musculars violents amb la vista fixa en un punt, com si estigués en trànsit, durant un minut.
Aixeca't!
En Roger s'aixeca i en Magnus somriu lleument en veure que s'ha orinat a sobre.
Ensenya'm la llengua.
En Roger li mostra la llengua ensangonada i en Magnus el mira complegut. Tot seguit mira els seus companys i se'n va lentament amb les mans al darrere. En arribar al llindar de la porta, però, es gira i se'ls mira tots de nou i surt. Durant uns moments ningú no es mou. Després, a poc i en silenci, els tres homes tornen al seu llit. L'Ernest ho fa ajudat per la Duna, que mentre l'acomoda, crida el gos d'en Magnus.
Bambú, Bambú.
El gos no apareix.
Vine, Bambú.
El gos no apareix.
Bambú.
Com que el gos no ve, la Duna despenja la corretja i la mou fent sonar l'escanllarric que porta. En sentir-ho, el petit Bambú apareix de seguida i se li acosta.
Vol sortir, oi? Anem a fora.
Bambú, content, deixa que la Duna li posi la corretja i surten tots dos. Tarda de l'endemà. La mateixa sala de l'hospital. La Duna ajuda l'Ernest a caminar fins a la cadira que hi ha a l'altre extrem de la sala. En Bernat està fent una becaina i en Roger està sergint uns mitjons vells. La Duna es dirigeix a l'Ernest.
Aviat et trauran els punts, però has de fer una mica d'exercici. No és bo que t'estiguis tota l'estona ajagut al llit.
Qui m'havia de dir que m'operarien d'apendicitis als 80 anys? Jo pensava que això era cosa de joves.
Doncs no, estaves equivocat. Però a la teva edat has tingut sort que t'agafessin a temps. Ja has acabat Antígona?
Sí.
Si no se l'ha llegit una dotzena de vegades, no se l'ha llegit de cap.
I una dotzena més que la llegiré. No et fot? Què vols que hi faci, si és l'únic llibre que tenim? A més, m'estimo aquest llibre.
Doncs me l'hauries de tornar, Ernest, perquè si en Magnus et troba a faltar, faràs sang.
No ho trobarà a faltar, dona. No em dius sempre que en té centenars de llibres en una vitrina i que aquest li va caure?
Sí, però ves que no se li acudeixi buscar-lo.
I tinc un lligam molt fort amb aquest llibre. I amb la dignitat d'aquella pobra noia...
T'hi agafes com si fos una taula de salvació, però no fas res més. En lloc de nedar cap a la costa, et quedes quiet, et lamentes, i no t'adones que, de l'aigua, no t'hi traurà ningú més que tu.
En Bernat s'ha despertat i llança el coixí al cap de la Duna, que l'agafa desprevinguda.
Es pot saber què et passa, tu?
N'estén tips de les teves alegories. Deixa'ns en pau.
La Duna li llança el coixí amb la mateixa força.
Parlaré com vulgui. Em sents? I si no t'agrada, tapa't les orelles.
Estem farts del teu discurs, Duna. Farts! Que si a l'altra banda del reixat hi ha un altre món? Que si a l'altra banda del reixat la gent és lliure? Que si a l'altra banda del reixat la gent canta i riu i fa el que vol? Farts!
Et faig nosa, oi?
Vés-te en un altre lloc amb la teva cantarella de la llibertat. Ja veus que aquí no te la compra ningú.
I tant, que et faig nosa. Però no pas per tu, que ets un cara girat i no tens remei, sinó perquè no vols que em sentin els altres. No fos cas que els contaminés amb les meves idees i es posessin a pensar.
Va!
La Duna gira d'esquena i s'adreça a l'Ernest i al Roger en un to més confidencial.
Ahir no vaig tenir temps d'explicar-vos-ho, però crec que he trobat la manera.
La manera de què?
La manera? La manera? La manera de fotre el camp d'aquí. De què vols que sigui?
Ai, Duna, el meu mal no vol soroll.
El teu mal, dius? I com te'l penses treure del damunt, aquest mal? O potser ja t'hi has acostumat?
Et manca por, Duna. Et manca por. La por ha salvat moltes vides. La por és la principal aliada de la supervivència. Però tu no en tens, de por. I això em fa patir.
Patir? Patir? Patir... El cas és patir. Què faries, Ernest, si no patissis?
Per què el burxes? Tant que parles de la llibertat i no pares de fotre la banya intentant que tothom pensi com tu.
Ara l'altre. Jo no intento que penseu com jo. Només intento que penseu.
A veure, digues, què has trobat?
Cada dilluns, a les 9 del matí, entra al camp per la porta de la merda el camió que s'emporta a les escombraries. El conductor és un cul de taverna petit i rabassut que només arribar se'n va fer la petar amb la gent de la cuina perquè el convidin a remullar la gola mentre el grup de neteja fa la feina. Primer descarreguen els bidons buits i després hi pugen els bidons plens. Tot plegat, entre una cosa i l'altra, dura una mitja hora. De vegades menys, depèn del caporal primer que hi ha de guàrdia. Quan el conductor torna de la cuina, compta els bidons que hi ha al camió, els ferma en cordes, signa un paper, puja a la cabina, li obren la porta de la merda i se'n va. Sempre és així. tots els dilluns.
I què?
Que no remenen la merda dels bidons.
Es fa un silenci durant el qual l'Ernest, en Bernat i en Roger es miren entre ells.
Pretens que ens amaguem els bidons? A tu et falta un bull, noia.
De què tens por, Bernat? D'embrutar-te el pijama? Tens por de fer pudor?
I si remenen els bidons?
No els remenen.
Això ho dius tu, però com ho saps?
Ho sé.
Ho sé, ho sé, ho sé. Què vols, que fem un acte de fe i que et seguim com si fossis el Messies?
Fa molt de temps que observo aquesta operació i no els remenen mai. No els remenen abans de pujar-los al camió i no els remenen quan ja són a dalt. No ho fan.
Quant de temps fa que els observes?
Tots els dilluns des de fa 8 setmanes.
Ah, 8 setmanes. I amb només 8 setmanes la senyora elabora la teoria que diu que els bidons no els remenen mai? 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 Mai?
Però no saps si els van remenar just la setmana abans que comencessis a observar.
I pel teu gust, quant de temps creus que hauria de durar la meva observació? Un any? 2 anys? 3 anys? Una 12ena, potser, per estar-ne ben segurs?
És molt perillós, Duna. Ho has de reconèixer. Pot ser com tu dius, que no remenin mai els bidons, però si aquell dia, per la raó que sigui, els agafa la dèria de fer-ho, hem begut oli.
Magnífic. És a dir que, per poc ens passi una cosa que no està escrit que ens hagin de passar, hem de renunciar a allò que impediria que ens passés una cosa pitjor que sí que està escrit que ens passarà.
Què ens passarà?
Que no sortirem mai d'aquí, Roger. Mai això ens passarà.
I qui parla de sortir? Només en parles tu?
Sí, només en parlo jo, perquè tu ets un model de submissió apresa. En Magnus ordena que et revolquis per terra i tu et revolques per terra. En Magnus ordena que et clavis una queixalada a la llengua i tu et claves una queixalada a la llengua. En Magnus ordena que et pixis a sobre i tu et pixes a sobre.
En Magnus no és mala persona, cal saber-lo tractar.
Ah, ja, és per això que l'obeeixes cegament, perquè li veus al fons i el saps tractar.
Que potser no l'obeeixes cegament, tu.
Sí que l'obeeixo, però no pas fins al punt d'oblidar qui sóc. L'obeeixo mentre esbarrino nit i dia la manera de lliurar-me'n. L'obeeixo mentre em dic que puc posseir el meu cos, però que no seré mai seva. L'obeeixo mentre dono gràcies a Déu en silenci per l'estona de fàstic que la seva ejaculació precoç m'estalvia. Sóc dòcil, sí. Sóc la seva esclava. Sóc la seva puta i em sento doblement violada. Violada com a dona i violada com a ésser humà mancat de llibertat. Però conservo intacta la consciència de la persona lliure que tinc dret a ser. La meva docilitat no té res a veure amb la teva, Roger. La meva docilitat és de supervivència. La teva és de submissió.
Bravo! Bravissimo! Estic emocionat. Porteu-me el got de les llàgrimes, si us plau. En tinc dues que em rodolen galtes avall i voldria conservar-les per al record.
Imbècil!
Que bé que es justifica la senyora. Plasma la submissió del Roger, però excusa la seva dient que l'important no és el que fa, sinó el que pensa quan ho fa.
El pensament és l'única part de nosaltres que no poden violar Bernat. No poden si nosaltres no ho volem. Ens poden prendre el nom, els coneixements, la dignitat. Poden fuetejar-nos, mortificar-nos, sodomitzar-nos. Ens poden matar, però no poden aconseguir que reneguem de nosaltres mateixos.
Qui renega de si mateix?
Vosaltres. Vosaltres ho feu cada cop que obeïu les ordres que us donen sense protegir-vos el cervell.
Protegir-nos el cervell? Déu meu, ja em diràs, de disparats.
Que no t'adones, Bernat, que l'únic que ens traurà d'aquí és el filtre que siguem capaços de posar entre el que ens diuen que som i el que som en realitat.
I qui diu que volem sortir d'aquí? Jo no vull, i l'Ernest i en Roger tampoc.
Ep, parla per tu, Bernat.
Tu vols sortir d'aquí, Ernest? De debò? Doncs saps que en tots aquests anys no se t'ha notat gens. Gens, eh? La duna, encara que no hi és tota, s'ha de reconèixer que, com a mínim, ens omple el cap amb els seus castells de vent. Però tu...
Que sigui realista i que tingui clar que mai no ens deixaran marxar, no vol dir que no m'agradaria.
Ah, vols dir que ho tens com una fantasia, com una utopia?
M'agrada veure la voluntat i l'energia que hi posa la duna. I voldria ser tan optimista com ella, però toco de peus a terra. I sé que aquesta llibertat que diu no la veurem mai. Jo, per descomptat que no. Però ella tampoc. Potser en un futur llunyà, qui sap.
A mi tota aquesta energia que dediques a fer plans per fugir em sembla una pèrdua de temps.
Per què una pèrdua de temps?
Perquè el que hem de fer és treballar per aconseguir unes millors condicions de vida aquí dins. Aquí dins hi ha gent que passa fam d'una. Aquí dins hi ha gent que es mor de fred a l'hivern o que, per més malalta que estigui, no arribarà mai a aquesta sala. Nosaltres som uns privilegiats perquè vivim raonablement bé gràcies als nostres oficis. Tu com a infermera, l'Ernest com a barber, en Bernat com a gravador, jo com a enquadernador. Però hi ha moltíssimes persones que no han tingut ni tindran mai aquesta sort. No és el moment de fer volar coloms amb paraules ampuloses com llibertat, identitat o dignitat. La llibertat total no existeix. La identitat no l'hem perduda mai. I la dignitat és el que jo i altres intentem que recuperin les persones que més pateixen.
La duna es mira en Roger atònita.
Però com pots dir això, Roger?
Com puc dir el què?
Parles com si el nostre problema fossin les desigualtats socials.
I és clar que ho són. O és mentida que hi ha gent que es mor de fam?
Tens bons sentiments, Roger. Tens consciència social i esperit crític. Però t'acostes tant a la fulla que no veu la branca que l'aguanta ni el tronc que l'alimenta.
Tampoc no em veig les arrels i sé què hi són.
Aleshores, com és que sabent que l'arbre està malalt només et preocupen les fulles? Com és que et motiven més els símptomes que la causa?
Mira, duna, el que vol una persona que passa fam no són discursos sobre la llibertat. El que vol és menjar. El seu problema bàsic no és filosòfic, és de nutrició, de subsistència.
Molt bé. Li donaràs un plat de macarrons i t'estarà molt agraït. Però què farà l'endemà? I l'altre? I l'altre? I l'altre?
Jo entenc que el que vol en Roger és que aquella persona pugui menjar cada dia.
Ja ho sé, que vol això. Però com s'ho farà la persona desvalguda per menjar cada dia si no es treu el dogal del coll? Com s'ho farà si no se n'adona que el problema no és la fam, sinó el dogal? Tu, Roger, pots aconseguir molts adeptes a la teva causa, no em dubto pas. Utilitzes mètodes demagògics i emocionals molt efectius. La fam, el fred, la salut... Qui vol passar fam? Qui vol passar fred? Qui vol estar malalt? Ho tinc difícil, molt difícil. Jo vull que pensin, tu vols que mengin, i amb el menjar, amics... No s'hi juga.
Doncs sí, és així, duna. Tu els parles d'intangibles i jo els parlo de coses palpables. Tu fas volar coloms i jo parlo de les coses que interessen a la gent.
No, tu parles de les coses que t'interessen a tu.
Que són les coses que interessen a la gent.
I els qui no pensen com tu no són gent? Utilitzes les necessitats bàsiques de l'ésser humà per construir un discurs de fraternitat universal. Oh, que bonic! Però mentrestant, els afamats són aquí fora i tu ets aquí dins. Ells mengen rosegons i tu macarrons.
Jo els dono menjar del nostre.
Sí, tu els dones macarrons i els demanes que resisteixin. Jo, en canvi, els dono una pala i els demano que fugin. Però tu sempre hi has estat en contra. Sempre t'has negat a fer el túnel subterrani que en Climent va dissenyar al més mínim detall.
En primer lloc, en Climent és mort. I en segon, no tenim cap dret a posar en perill la vida d'un munt de gent llançant-nos a una aventura que generaria molta frustració perquè només podria acabar malament.
Malament? Per què malament? Què els ofereixes a canvi? La captivitat perpètua? De morir aquí dins, en dius acabar bé?
Una fugida seria una bogeria. Cal ser pacients i esperar que les coses canviïn. La nostra marxa ha de ser pactada i tranquil·la.
Pactada? pactada i tranquil·la. I com que l'amo no pensa pactar res perquè no en té cap necessitat, cal deixar que passin els anys a veure si es produeix el miracle i un angelet baixat del cel li estova el cor. Qui és de debò que somia aquí? Roger, tu o jo?
La gent com tu, Duna, fractura la convivència de tots els que vivim aquí. Ens omples el cap de raons i provoques debats i discussions inútils entre nosaltres. Parles d'un món meravellós, més enllà de la filfarrada, un món on tot és de color de rosa i on la gent és lliure, riallera i feliç. Però és veritat. Aquest món que dius no existeix, o en tot cas només existeix en la teva imaginació. A fora, el món és malvat per naturalesa, és fred, egoista, insaciable, insensible, envejós, avariciós. El món de què parles no en té res de meravellós. Vols saber com és el món que hi ha allà fora? Vols saber-ho? Jo t'ho diré. És un món vulgar, ignorant i mediocre. Un món dominat per la malfiança, la discòrdia, la injustícia i la xenofòbia. Diuen, Roger, que aquí hi ha gent que es mor de fam i de fred. Doncs sí, és veritat. Exactament el mateix que passa allà fora. Allà és de manera més sofisticada. És clar, sobretot que no sigui dit, però moren igual. Aquí ho fem en un racó del camp i allà ho fan sota un pont.
No pots comparar una cosa amb l'altra, Bernat.
Que no puc? I tant que puc.
Però com pots parlar d'aquesta manera?
Parlo com em dóna la gana, Ernest.
Allà fora, com tu dius, Bernat, hi ha un munt de desigualtats, un munt d'injustícies. Tens tota la raó. I també hi ha intolerància i racisme i violència...
I misèria, Duna. Molta misèria. I buidor, i tristor, i desesperació.
Molt bé. I què ens vols dir amb això?
Vull dir que aquí dins hem aconseguit un equilibri. Tothom sap perfectament quines són les regles i quin és el càstig per incomplir-les. Que hi ha diferències? Per descomptat que sí. Tantes com vulguis, però qui més qui menys s'espavila i va fent. Hem decidit que ningú no té dret a jutjar el comportament dels companys. Oi que jo no fico el nas en les teves coses? I que tu no fiques el nas amb les meves? Doncs ja som al cap del carrer. Aquest és aquí el secret de la vida.
Parla per tu, Bernat. Serà el secret de la teua vida. A mi sí que m'interessen els companys. Jo sóc conscient que sóc un privilegiat, i això em fa sentir culpable. Però entre ser un desgraciat i ser un privilegiat, em quedo amb la segona opció. Sobretot si gràcies als meus privilegis puc ajudar els qui no han tingut la mateixa sort.
És a dir, que els fas servir de coartada. Són la teva cobertura espiritual. Els desgraciats han d'estar contents que hi hagi un privilegiat com tu que es preocupa per ells. Com s'ho farien, pobrets, si no hi hagués privilegiats?
I com s'ho farien si tots els privilegiats fossin com tu?
Assumirien el seu destí i es comportarien com persones en comptes de comportar-se com gossos.
Gossos?
Sí, gossos. He observat com es respecten. Que dic respecten. Et veneren. Donarien la vida per tu. Ja no intenten aconseguir menjar per ells mateixos. Saben que tu els emportaràs i s'esperen. I com més esperen, més gana tenen i més et veneren. Si tinguessin cua, la remenarien només veure't aparèixer. Perquè viuen pendents de tu com el gos viu pendent de l'amo. I tu, mentrestant, et sents important, imprescindible, i pots dormir estarrufat amb la consciència ben neta.
Tots som gossos, Bernat. Tots nosaltres. L'únic que dignifica l'ésser humà que és tractat com un gos és que no s'hi conformi i que lluiti per la seva llibertat. Sense llibertat per viure la teva vida estàs condemnat a viure la vida del qui et pren la llibertat. Heu provat de posar una corretja a un gos que no em porta mai? No la vol ni veure. El gos domèstic, en canvi, remena la cua només que li ensenyis. L'amo el va acostumar a dur corretja per sortir al carrer i ja sempre l'associa a una cosa bona. Identifica la corretja amb la llibertat. Nosaltres sabem que és mentida. Sabem que la llibertat no és allò, però hem invertit els termes. Li hem fet creure que la corretja significa llibertat i que la captivitat és no portar-ne. Oi que en som despavilats. Per això el bambú, content i enganyat, va ben cofoi amb la seva corretja I tant li fa que jo l'estiri o l'arronsi. La corretja és la llibertat.
Doncs hem passat una bona estona amb l'espai de Radioteatre, uns programes que fem Associació en Mans del Teatre i Ràdio Sant Cugat. Ens tornem a trobar al 91.5 FM i sempre, quan vulguis, descarregant el podcast que trobaràs a www.cugat.cat.